Quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix. Aneto.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERM.
A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però si punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Aquest pont de desembre, amb Rosa dels Vents, carrega les piles abans de festes i gaudeix del millor temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un pont de desembre inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos, és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Posa i color el teu negoci amb el Black Friday més acolorit de MediaMarkt. Aconsegueix un Datap un Samap a MediaMarkt des de 39,99 € i accepta pagaments amb targeta per fer-t'ho més fàcil a tu i als teus clients, sense costos ni comissions ocultes. MediaMarkt.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC+1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC 1.
Tots som
més 1.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom des del Volkspark Stadion d'Hamburg. A 6:45, Shakhtar de Donetsk, Barça, partit corresponent a la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina. Avui el Barça simplement el que ha de fer és no badar. Es tracta simplement de no badar. Si el Barça surt concentrat i amb les idees futbolístiques mínimament clares, marxarà d'Hamburg classificat directament pels vuitens de final de la competició. Després de dues temporades quedant eliminat a la fase de grups, el Barça podria marxar avui amb aquesta classificació al Sarró. Després del disgust del Madrid, del patiment en final feliç de Noeta, avui l'equip hauria d'intentar divertir-se una mica. Aquest és el missatge que ha intentat traslladar Xavi al vestidor. Una mica d'alegria, competir, evidentment, això és innegociable, però si es pot competir divertint-se, doncs millor que millor. Avui jo crec que és una bona ocasió per aconseguir-ho. S'ha de deixar enllestit el primer objectiu, l'objectiu de mínims que hi havia en aquesta Lliga de Campions, que és classificar-se pels vuitens de final. Després quedarà pendent un segon objectiu, que jo crec que tenint en compte el grup també és un objectiu pràcticament obligatori, que és classificar-se com a primer de grup. Però això el Barça ja ho haurà de resoldre en principi contra el Porto a Montjuïc en la cinquena jornada d'aquesta fase de grups de la Champions. Avui toca jugar aquí a Hamburg, on juga els seus partits al Shakhtar Donetsk, ja ho sabeu, a l'exili futbolístic per culpa de la guerra d'Ucraïna. Marta, Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Xavi, que remena l'equip, hi ha canvis a l'11 per intentar sumar els 3 punts.
Sí, n'hi ha 5 respecte a Noeta i com ja havíem avançat a RAC1, Pedri encara no és titular. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Araujo, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, al mig del camp amb Oriol Romeu de migcentre acompanyat per Gavi i Gundogan, i al davant amb Ferran Torres, Lewandowski i Rafinha.
Estaríem parlant d'un 11-11 del Departament d'Alineacions?
És correcte.
Molt bé, no era fàcil, aquesta?
No.
No era fàcil. Les coses com siguin. Vols que comentem que et vaig enviar un missatge amb uns quants suggeriments? O...
No. No cal.
Mèrit 100% del Departament d'Alineacions. Laia Coll, hola.
Hola, què tal?
Tu hi vas tenir alguna cosa a veure? O...
No. La veritat,
Marta,
sí que vam comentar algunes coses, però va ser ella qui va prendre la decisió final, per tant, tot el mèrit per la Marta.
Molt bé.
Que mona que ets.
Sí.
Sempre.
Mona,
No, però a veure, com, quin sentit dius, Mona?
No,
en el bo.
Vale.
Amb qui no ens surt el Shakhtar?
Mira, en principi ho fiquem un 4-1-4-1 seguint el mateix esquema amb el que ho van fer-ho a Montjuïc, i seria Riznik a la porteria, en defensa Gocholeixvili, aquí Pou, com tingui molt protagonisme a l'avui lateral dret que substitueix el sancionat Konoplia, crec que patirem. Seguim amb la defensa Bondar, Rakitski i Matvienko, de pivot Stepanenko, Kriskif i Sudakov interiors, a la banda dreta Subkov, a l'esquerra Neuerton i en punta Sikan.
A l'estudi de RAC1, una gentada de por, com sempre que el Barça juga un partit de la Lliga de Campions, amb el Jaume Molló, amb el Marc Guillén, amb el Joan Lluís García, amb el Xavi Puig, amb el Gerard Ballera i amb el director i presentador del Tu Diràs, l'Aleix Parissé. Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres? Aquesta jornada que ha de ser ja decisiva pel que fa a la classificació del Barça, esperem que sigui així. Què ha de fer la nostra gent?
Doncs mira, a través de la X, com sempre, de Twitter, amb l'etiqueta FRAC1, l'etiqueta habitual del Barça juga a RAC1, ens podeu enviar els vostres missatges o les vostres opinions, per exemple, sobre aquest 11 de Xavi Hernández ara a la prèvia. Recordo que, com sempre, com els últims dies de les transmissions, hi ha doble sorteig. Un sorteig amb un pernil bataller, l'únic en joc, i un altre sorteig amb un lot de torrons Vicenç amb totes les novetats d'aquest Nadal, i aquest torró que està enamorant a tothom, que és el torró de xupa-xups de nata i maduixa, també sortegem.
O sigui, salat i dolç, un sorteig salat i un sorteig dolç. Un bataller l'únic i una mica de torronet que sempre va bé. Ja l'has tastat, Puig, el de xupa-xups?
Sí. Molt bé.
Molt bé. Només em falta el pal perquè es pugui llapar. Però li pots posar tu a casa, vull dir, li pots un pal d'aquest...
Una mica de manualitats.
Ja està.
Sí. Manualitats.
I vas llapar.
Jo ara tinc ganes de tastar aquest nou torró solidari que han presentat avui amb el Basté, l'Àngel Velasco.
El brownie, eh?
I el brownie, sí, sí. I a més és sense gluten, vull dir que molt bé, amb nous veganes, està molt bé.
Molt bé. Si us sembla, parlem una mica de futbol, perquè a la que en el Barça és una recola que ens encarem a la teca.
És que som una colla de carpantes que estem tot el dia menjant.
Hauríem de fer un programa de Tiberi. Perdoneu,
he dit veganes, no, pecanes. No?
Pecanes.
Pecanes.
Sense gluten, però són nous pecanes.
Nous veganes,
sí, dic, a veure. M'he confós amb la
pell. Una mica el que vulguis, Ale.
Jo sabia que eren unes nous diferents, he pensat.
Sí. No tant. Marc, sortim d'aquí, si us
plau. Vinga, va.
L'11 del Barça, t'agrada, no t'agrada? Que remeni l'equip Xavi et sembla una bona notícia?
Sí, jo crec que era imaginable que hi haurien bastantes rotacions, Déu-n'hi-do, n'hi ha 5, i tornem una mica als orígens, tornem a un 4-3-3 clàssic, oblidem tot allò dels tres centrals, les precaucions, oblidem fins i tot els quatre migcampistes, i crec que tornem, doncs això, el que en principi més hauria de ser el sistema clàssic del Barça, amb quatre defenses, amb dos laterals, en aquest cas Marcos Alonso i Cancelo, dels importants o dels que més rodatge porten, dels que no descansa, suposo que avui necessitava recuperar sensacions a la seva posició i avui era important que tornés a jugar de lateral, i després doncs uns tres migcampistes amb un mig centre posicional com Oriol Romeu, que és un altre dels que avui doncs estarem més atents, necessita recuperar bones sensacions, avui hauria de ser un partit doncs força idoni perquè en el fons és un bon escenari com la Lliga de Campions, però un partit que hauria de poder ser còmode per Oriol Romeu, que tingui bones sensacions, amb dos interiors i amb tres davanters, dos dels quals són extrems, per tant, és un 4-3-3 pur, amb Rafinha per la dreta, amb Ferran per l'esquerra i Lewandowski en punta. Un dia doncs que el Barça hauria de tornar als orígens, tant de bo tenint pilota, amb bona sortida de pilota, que no s'encalli cap de les fases. No sé si tindrà molta continuïtat o no, perquè estem en aquest moment d'indefinició, de que venim de jugar a tres centrals, que venim de jugar amb quatre migcampistes, això de jugar amb laterals, però sí que ara ha de venir doncs un tram de la temporada on potser no hi hagi partits tan grossos que ens facin canviar el pla i sí que en puguem agafar un, tant de bo aquest del 4-3-3 ja em semblaria bé, i mantenir-lo com a esquema bàsic i que li dongui consistència i una evolució clara a l'equip.
Jo crec que avui és un partit per reivindicar-se. Primer, tenint en compte venim d'on venim, de l'últim partit que va ser absolutament horrorós salvant els últims 5 minuts, i també perquè crec que sempre que el Barça juga a Europa a fora, és un bon moment per reivindicar-se, perquè en els últims anys és tradició que al Barça li costi moltíssim, li costi Déu i ajuda a treure aquests partits endavant, i crec que aconseguir fer un partit amb cara i ulls, amb bon joc i amb resultat a Europa a fora de casa, encara que sigui contra el Shakhtar, crec que és una molt bona oportunitat per reivindicar, per recuperar sensacions a Europa. També és un partit per reivindicar-se o per tenir una bona oportunitat per Romeu, per recuperar la titularitat i aconseguir recuperar sensacions que les han anat perdent pel camí. I també és un 11 al d'avui que ens recorda que de moment el Barça sembla que sigui Cancelo i Deu més. Ja va dir Xavi que ell més d'hora que tard el volia recuperar en la seva posició de lateral, doncs avui mateix és el primer dia que el tornem a veure en principi en aquesta posició de lateral, i que demostra com Cancelo de moment sembla que no tingui substitut.
Sí. Amb Cancelo, compte, perquè ja hi ha, no sé si a vosaltres també us passa, ja hi ha un rum-rum, no? Que, no l'asseu perquè el seu caràcter, perquè se li enfadi. Jo crec que en aquest sentit potser Xavi de moment es mereix una mica de respecte, com per pensar que és un entrenador que ara sí, ara es para, tindrà problemes per dormir per si Cancelo un dia li fa mala cara.
Bueno, ha segut amb Piqué i Alba i amb Busquets, no?
Per això ho dic, per això ho dic. Potser del que es tracta, no sé qui ho deia l'altre dia comparant-ho amb Dembélé, que simplement li encanta i que simplement encara l'ha d'ajustar en alguns aspectes del joc, però que el fa jugar cada dia perquè físicament s'ho pot permetre i perquè li agrada, no?
Li agrada molt a Xavi, considera que té un talent especial i que per tot allò que li aporta, doncs per ell és una peça clau. Sí que és veritat que Xavi a Noeta se n'adona que fent-lo jugar d'extrem doncs perd coses que li donarien els altres extrems que té, extrems específics, i que li poden donar molt més que Cancelo. Pren nota i el que fa és sobretot subratllar que ell on el veu, i per això se'l va fitxar, és de lateral dret, i ell no considera pas que es descompensi tant l'equip. En el seu cas el posa en el mateix sac que Valde, l'equipara en el mateix sentit, i no creu que l'equip hagi de fer res especial per compensar Cancelo, si bé cerca de portes endins, algunes precaucions sí que s'han pres, però ell confia al 100% en Cancelo per totes les virtuts que li pot aportar l'equip pel que fa a talent.
El que passa és que amb Dembélé, o sigui, ell sempre va tenir clar on fer jugar Dembélé i va formar una estructura per Dembélé, perquè Dembélé pogués ser l'extrem dret i va posar doncs un central dretà, en aquest cas Koundé, que fos més defensiu. Jo el que m'estranya és que a aquestes alçades encara hàgim de veure dos partits Cancelo jugant d'extrem dret per adonar-nos-en que, ostres, no.
El dia del Madrid va anar bé, eh? A mi m'agrada l'invent del Madrid.
El dia del Madrid,
ell no va brillar.
Sentit, i el cos tècnic consideren que el dia del Madrid la jugada els va sortir bé i estan contents amb l'aposta.
No? L'esquema sí, l'actuació de Cancelo... L'actuació de Cancelo...
No va brillar tant, però jo crec que va funcionar a l'Araujo lateral i ella dalt.
Jo explico el que consideren el cos tècnic.
Sí. Un jugador que, bé, es considera tan important des del punt de vista del cos tècnic, va tenir, jo crec, un parell de fogonades durant el partit, et dic en atac, eh? Allò, jugades d'aquelles que criden l'atenció, no sé, a mi em sobta això de dir, ostres, si és tan important, doncs, home, potser ja hauríem de tenir aquestes alçades una estructura clara perquè brilli Cancelo, que a mi em sembla molt bé. Que...
Sí. Jo, mentre no tingui aquelles empanades en defensa, a tots, jo crec que ens ha agradat bastant el seu fitxatge de lateral dret.
De més a menys, eh?
Sí, és cert que hi ha hagut de més a menys, perquè també suposo que els minuts a les cames li continuen pesant, però entenc això, que Xavi i el cos tècnic ho deuen controlar. A mi és un jugador que al lateral dret m'agrada, feia molts anys que no teníem un futbolista d'aquest nivell, i l'únic és que a vegades es desconnecta en defensa i això li provoca algun gol en contra o algunes ocasions en contra al Barça. Més enllà d'això, per mi, com deia el Joan Lluís, és un partit... Deixa'm felicitar la Marta, per cert, perquè ahir a la tertúlia del Tudiràs hi havia algun incrèdul amb l'11 que va cantar i el va clavar, vull dir les coses com siguin. I per mi és un partit molt més important del que sembla. Vens del que vens, dels últims 30 minuts del Clàssic i del partit a Noeta en què no has jugat massa bé o directament has jugat malament, i per tant avui el Barça, encara que el rival no tingui l'entitat d'un Madrid o d'una Real Societat, per mi ha de fer un pas endavant en quant al joc i en quant a sensacions. I a més és molt més important del que sembla, perquè potser no ens en recordem perquè va molt ràpid, però el Barça fa 2 anys que no passa els vuitens de final de la Champions, i per mi avui seria la notícia de la nit que el Barça a la jornada 4 estigui classificat pels vuitens de final de la Champions. Et treus un pes de sobre i espantes uns fantasmes realment espectaculars. Per tant, és un partit que té molta més rellevància del que sembla. I sobre l'11, tinc ganes de veure Ferran Torres fent de Joao Félix, perquè feia molts dies que no jugava en aquesta posició, almenys jo no ho recordo. Tinc ganes de veure Rafinha com rendeix en la seva posició com a titular després de la lesió. Ha de ser un jugador que ha de sumar. Aquí jo hi veig més Lamine Yamal ara mateix, però el Barça ha de tenir un recanvi de garanties en aquesta posició de l'extrem dret. I Marcos Alonso, per exemple, també hauria de ser un bon recanvi per Balde, a veure quina actuació té avui al lateral esquerre. I per últim, Romeu, que recordo que en el partit de fa 15 dies a Montjuïc contra el Shakhtar, el gol dels ucraïnesos ve perquè ell està fos i el jugador li fot un sprint que li treu 10 metres d'una tacada. Per tant, també important avui per Oriol Romeu que estigui bé i que recuperi, com dèieu, sensacions.
Si jo no estic més tranquil és en la posició de central. Jo crec que el Barça ara mateix en la posició de central és on està més segur i on pots fer la combinació que vulguis amb els 4 que tens, que m'és igual gairebé, no m'és igual, però enteneu-me, vull dir que poden jugar els 4 combinats com vulguis i estàs tranquil. I després amb Cancelo buscar, ja no és tant que t'agradi més Cancelo o no, sinó buscar l'equilibri quan juga Cancelo. Avui juga amb Marcos Alonso, per tant avui diríem que la cosa ja està més assegurada, són dos laterals de perfil diferent. Aquí el que ha de trobar Xavi és l'equilibri amb partits grossos, amb Cancelo a l'equip i amb Balde, o sense Balde, o no sé com, però és aquí que... és on hi ha el perill. No que si Cancelo és millor o és pitjor, sí, Cancelo és així, vull dir, Cancelo l'has fitxat perquè t'agradava el Cancelo que ja havíem vist. El Cancelo tota la vida ha jugat així, llavors has de trobar aquest equilibri.
És que en aquest equilibri...
Aquests laterals et donen molt, però has de tenir unes certes precaucions, però a més ell ho sap perfectament, ell va jugar molts anys amb Dani Alves, i Dani Alves també generava aquests desequilibris, igual que els genera qualsevol lateral d'aquests amb vocació ofensiva. Marcelo, quants Champions ha guanyat amb el Madrid? 5 o 6? I no em diguis que no desequilibrava l'equip.
Clar, però va molt bé que posis aquests exemples. Perdona un moment, Marta, que sí, sí. Per exemple, Cancelo, n'estem parlant molt de Cancelo, però És allò de la teoria de la manta. No pots tapar-ho tot o no pots destapar-ho tot. Si Cancelo és d'aquesta manera i tindrà certes llibertats, potser el problema o la solució vindrà de l'esquerra. O sigui, fa molts dies, des del principi de temporada, des de l'any passat, que vam començar amb els quatre migcampistes, hem fet que Valde sigui gairebé extrem. Això també ens ho podem preguntar. Cal que sigui sempre extrem? Cal que sempre l'extrem esquerre se'n vingui com a interior? O potser podem jugar amb tres migcampistes? Perquè potser amb tres migcampistes, si els ajuntem bé, potser fem prou. Ho dic perquè si l'extrem esquerre és extrem esquerre de veritat, Valde no cal que pugi tant. Si no cal que pugi tant, doncs potser Cancelo es pot prendre alguna llibertat més. O sigui que es tracta una mica d'ajustar-ho. Jo no estic tan convençut que Valde d'extrem esquerre sigui la seva millor posició o que no sigui millor quan arriba des de darrere. A mi, de fet, m'agrada quan corre Valde. I per córrer va més millor arrencar des de darrere, no estar ja directament al davant. Per tant, aquí potser, i avui serà un d'aquests dies, que ho podem veure, un 4-3-3 més clàssic. Algun dia aquesta temporada hi hem jugat, em sembla que contra el Betis ho vam fer, que l'extrem esquerre fa l'extrem esquerre, lateral esquerre, per tant, no puja tant, i com que no puja tant a lateral esquerre, lateral dret, que és Cancelo, si puja, no ens fa tan mal, i així una mica equilibrem tot plegat.
Perquè el pivot, el pivot fer de tercer central, perdona, només una consulta.
Sí, també,
tàctic.
Sí.
Vull dir que podria ser una solució que pugin els dos laterals i que el pivot faci de tercer central, o no?
Sí. I fins i tot podríem tenir un dels centrals que tenim ara que algun dia acabés jugant de pivot. Ho va fer Eric García la temporada passada, i si s'hagués quedat segurament ho podia haver fet, i potser algun dels centrals que tenim ara podria algun dia jugar.
O de Jong, pot fer això.
O de Jong, sí, perfectament.
Jo el que anava a dir és que des del cos tècnic sobretot el focus es posa en a pujar una mica la solidaritat. Em refereixo a augmentar l'atenció en les vigilàncies, en què els migcampistes, per exemple, ocupin els espais que pot deixar, en aquest cas, Cancelo, que hi hagi un treball més de, si, entre cometes, de gregari, no? Tenint en compte el perfil i les qualitats que té Cancelo, en aquest cas, al damunt del terreny de joc. I sobretot el cos tècnic el que demana és ser conscients de tot això, i el que treballa, i de fet Xavi ho ha dit també obertament a les rodes de premsa, és que les vigilàncies i les ajudes entre els companys i la consciència dels espais que ha d'ocupar cadascú, sobretot tenint en compte el que ofereix Cancelo, doncs augmentin i siguin més diguem adequades, tenint en compte aquest canvi que hi ha hagut a l'equip amb l'arribada d'aquest jugador, que és evident.
És que jo hi afegiria una altra peça amb tot això, que és la de Joao Félix. És a dir, si tu jugues alhora amb Cancelo a la dreta, amb Valde a l'esquerra i amb Joao Félix a l'esquerra com més endavant, tens a tres perfils de jugadors que es desendrecen i que estan molt lluny l'un de l'altre, però que al final ho desendrecen tot. A vegades pot semblar que no, però potser hi ha un desordre que ve d'una punta del camp i que ja ho desordena tot fins al que t'arriben els morros de Ter Stegen. Jo crec que potser el problema no està tant en l'individu, que té els seus defectes com qualsevol altre futbolista, sinó en l'estructura que hi ha al seu voltant, i que, bé, evidentment es treballa a poc perquè sigui una estructura sòlida.
En aquesta pressió alta, no? Que la sensació és que els equips li han sabut d'alguna manera sortir al Barça últimament, no? Vam veure el Shakhtar, evidentment amb les seves limitacions, però sortint alguna vegada a Montjuïc, vam veure la Real Societat sortint de la pressió del Barça, que no està sent tan efectiva, i molt aquí és on s'ha de treballar.
Doncs a veure què passa avui.
Avui és important.
Amb un perfil de pressionadors, que són Ferran Torres i Rafinha,
clar,
no? Que són, en teoria, dos jugadors amb molta més feina que Joao Félix, per exemple. O Lewandowski, que l'últim dia, per exemple, va pressionar molt pitjor que Ferran Torres.
Sí.
Però a veure què passa avui, a veure si amb aquesta línia davantera, a priori, més intensa a l'hora de pressionar, amb un mig del camp on també tens dos jugadors bons en aquesta matèria i un jugador molt intel·ligent com Gundogan, a veure si es nota que millora l'equip, no?
Jo, sobre tot això que estem discutint, que entenc que a dins del vestidor, pel que ens explica la Marta, doncs també ho estan detectant, de dir, encara no hem trobat l'equilibri, encara estem intentant moure peces, i amb totes les baixes que hi ha hagut, el Barça s'ha hagut d'adaptar i encara no ha pogut jugar amb velocitat de creuer, no?, de forma equilibrada, això, el lateral, l'extrem cap a l'interior. Amb tot això, per mi la millor notícia és que el Barça està a 2 punts del Madrid, evidentment a 4 del Girona, i a punt de passar a 8 anys de final de la Champions. És a dir, només pot anar millor, això. Jo vull ser optimista, sí, sí, de cara al futur.
Evidentment que sí. Sí. Vaja, jo crec que el que estem parlant és, en fi, jo crec que és un debat tàctic molt, molt interessant i molt constructiu.
És més de funcionament d'equip, perdona, Gerard, és més de funcionament d'equip. La sensació és que l'equip, malgrat els bons resultats, no funciona molt bé.
Però pessimisme arriba millor perquè ha jugat 3 partits contra 3 rivals seriosos, Porto, Madrid i Real Societat, i ha jugat 60 minuts bé.
Però n'has guanyat 2.
No, està clar. Els resultats n'has tret.
Però vull dir que estàs allà, que al febrer tot això ha d'estar acoplat, vull entendre, no? Coordinat. I és quan arriba les garrofes.
Home, la lògica diu també que, evidentment, aniràs recuperant jugadors i que tot s'anirà posant allò, que físicament l'equip també estarà molt millor. I que vaja, evidentment, jo espero que vagi millor.
Mira el que va fer aquest equip l'any passat. Aquestes alçades estava pitjor. Mira el que va fer l'any passat, va guanyar la Lliga i de carrer. No dic que no pugui progressar, però dic que de moment els 3 partits seriosos que hem vist...
Totalment. Sí, però vaja, però jo crec que té molt marge de millores, especialment quan mires tota la gent que has tingut lesionada, i que aquí, vaja, ha d'anar cap amunt l'equip, perquè si no va cap amunt l'equip, malament anem.
5 minuts i un quart de 7, a 3 quarts, Shakhtar-Barça, el partit es juga a Hamburg. I també és dura la vida de l'enviada especial a Hamburg, eh, Marta?
I tant.
Sí? Comparteixeu amb els oients, va. As I write
this letter. La dura vida de l'enviada especial.
Sí, sonen els Beatles. No m'he tornat boja. Poca gent se'n recorda que van començar la seva trajectòria a Hamburg, on la fotògrafa Astrid Kircher va inventar-se el seu tallat de cabells icònic. Aquesta cançó, P.S. I Love You, la va escriure Paul McCartney anant i tornant de la ciutat alemanya on acabem d'aterrar. Entre el 1960 i el 1962, la formació original de la banda, quan encara eren 5 i no havien pescat Ringo Starr, va curtir-se tocant en directe al Barri Vermell i amb el millor de cada casa. Eren tots tan joves que George Harrison el van detenir per estar en un local nocturn passada la mitjanit sent menor d'edat i va ser deportat. L'Indra Club, que té l'honor de ser el primer de la història que va acollir mai un concert dels Beatles, té una placa commemorativa a l'entrada i encara està oberta al públic. Però no tenim temps per perdre i cal anar per feina. No és hora de recrear-nos en el rastre dels Beatles ni en Paul McCartney recitant dites en alemany. Ja com per defreste von Alan Fergel, die ich je gesehen habe. Pot anar sonant Halloween, metal hamburguès del bo, per agafar una mica d'escalfor. Arribem al Volkspark Stadion i als 11 grauets de Play Bern i el vent punyent, i hem d'afegir que comença a ploure, grisó al poder. Evidentment ens perdem i entrem per una porta que no toca, però això ens permet trepitjar la gespa abans que ningú. Tot un privilegi. Bé, Laia Coll gairebé s'entrebanca amb els àrbitres que estan fent el seu entrenament, però això és un detallet sense importància. La dura vida de l'enviada especial és així, et pot passar de tot. I el camp de l'Hamburg és un estadi avorridot. Des del 2018 estan a segona i des del 2010 no s'hi celebraven partits de competició europea. Així que estan encantats amb que el Shakhtar Donetsk jugui aquí. Tampoc li va millor al Sant Pauli, l'altre club de la ciutat. El club rebel i d'esquerres per excel·lència també espera temps millors. En la seva vocació social, el Sant Pauli s'ha bolcat en ajudar els refugiats ucraïnesos que han hagut d'escapar-se de la guerra. Que sigui per casualitat, Joe Strummer, cantant dels Clash, es va inspirar en la bufanda del Shakhtar Donetsk per ser imaginatiu i inventar-se aquesta cançó. Mentre travessem els ponts d'Hamburg i el riu Elba, pensem fins a quin punt es fa estrany anar a cobrir un partit de futbol d'un equip que no és de la ciutat, que viu un exili forçat per una guerra que no s'acaba malgrat hagi passat en un segon pla. 2.400 quilòmetres separen Donetsk d'Hamburg, ciutat d'acollida de 80.000 refugiats ucraïnesos. A Alemanya n'hi ha en total 1 milió, amb molta presència, sobretot al nord del país. Això ha fet que la població d'Hamburg, de 2 milions d'habitants, hagi augmentat. És, recordem-ho, la segona ciutat més poblada d'Alemanya per darrere de Berlín, i tot i així ha notat aquesta influència acabada d'estrenar. La ciutat de per si ja és molt cosmopolita i diversa, ara encara ho és més i molts ucraïnesos ho agraeixen. El futbol també pot ser un bon antídot a la realitat. Aquest vespre ho serà durant almenys 90 minuts.
Un minut i un quart de set. Ara tornem.
RAC1.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Motoguzzi. A Barcelona, carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert als migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Per donar-nos un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen dos minuts d'un quart de set de la tarda, tres quarts a Hamburg i a la sintonia de RAC1. Shakhtar de Donetsk, Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Araujo, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, al mig del camp amb Oriol Romeu de mig centre i Gavi Gundogan d'interiors, i al davant amb Ferran Torres, Lewandowski i Rafinha.
I l'onze del Shakhtar, Laia?
Amb 4-1-4-1 amb Riznik a la porteria, Gocho, Leishvili, Bonda, Rakitski i Matvienko en defensa, de pivot Stepanenko, interiors Kriskiv i Sudakov, a les bandes Sufkov per la dreta, a l'esquerra Newerton, en punta Sikon.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Fem un repàs de l'actualitat.
Doncs comencem explicant que Jorge Fernández Díaz dona un cop de puny sobre la taula i implica tot el PP en el cas Kitchen. L'exministre de l'Interior a l'etapa de Mariano Rajoy diu que la formació també és responsable de l'operació orquestrada per robar Luis Bárcenas la informació relacionada amb la caixa B del PP i que, per tant, ha de seure al banc dels acusats. Fernández Díaz, que s'enfronta a 15 anys de presó, ha decidit fer pinya amb el seu ex número 2, Francisco Martínez, i dona suport a l'escrit que ha presentat a l'Audiència Nacional. És un escrit al que també s'ha sumat al PSOE. Fins ara, Fernández Díaz i Martínez són els dos principals acusats de l'operació Kitchen, que està a punt d'arribar a judici. Mentrestant, el PSOE i el PP continuen tirant-se els plats pel cap després de les manifestacions d'ahir la nit davant les seus socialistes. S'acusen mútuament d'adoptar comportaments antidemocràtics, els socialistes per atiar la confrontació i els populars per reprimir les protestes. Així s'han enfrontat aquesta tarda al Senat l'expresident d'Extremadura, el popular José Antonio Monago, i la ministra de Justícia, Pilar Llop.
han polarizado España y lo pretenden arreglar con ley mordaza y, si hace falta, hasta con gas mostaza. Ustedes son unos radicales.
La pena es que España a ustedes les ha superado. Yo creo en la convivencia y la concordia significa ceder de un lado y ceder de otro. Pero ya no creo en ustedes. Una oposición destructiva. Han pervertido tanto el Consejo General del Poder Judicial que ahora no es que ya los jueces elijan a los jueces, es que son los no jueces los que están gobernando a los jueces. Y van ya para 3 mandatos.
Tot plegat en l'espera de l'acord entre Junts i el PSOE, que ara mateix no es posen una data límit per tancar-lo. I finalment expliquem que l'Ajuntament de Barcelona veu amb bons ulls la nova normativa que posa fre als pisos turístics. El govern de Jaume Collboni creu que és bo que s'endureixin les condicions per poder obrir un apartament d'aquest tipus. La primera tinenta d'alcaldia i responsable d'habitatge, Laia Bonet, assegura que treballaran per aplicar la normativa a curt termini.
Creiem que va en la bona línia, en la línia que ha d'anar una norma que el que vol és regular i restringir aquesta activitat. L'impacte en la ciutat de Barcelona és obvi i, per tant, el govern de la ciutat s'ha fet seva la reivindicació.
La llei catalana que avui ha aprovat el govern estableix que en un termini de 5 anys tots els propietaris d'apartaments turístics hauran de tenir una llicència urbanística per continuar operant. A més, els ajuntaments podran revocar aquesta llicència cada 5 anys.
Gràcies, Joan, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
Avui hi ha molts canvis a l'11 titular del Barça. Sí, sempre cal tenir un crac, però, a la plantilla, home, sí, a l'equip, com a Bataller, que té el pernil gran reserva, Bataller l'únic com el crac del seu equip, el Messi dels pernils, podríem dir. Pernils i espatlles curats amb passió i amb calma dels aires de Sierra Nevada. Pernil gran reserva, Bataller, de sublimació, de més de 100 anys de feina de la família Bataller, dia rere dia, i de tot el seu equip. Tastar-lo és conèixer la diferència, i en joc aquest pernil gran reserva, Bataller l'únic, entre tots els que escriviu amb el hashtag, amb l'etiqueta Fraco, a través de l'X, a través de Twitter.
Vinga, missatges, que hi ha en joc un pernil deliciós. Passen 6 minuts d'un quart de 7. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Xavi adverteix que l'equip no pot guanyar i jugar bé sempre.
Després dels contrastos entre la derrota del Clàssic i el triomf agònic de Noeta, Xavi insta els seus a acostar-se a l'ideal d'unir el bon joc amb les victòries, però remarca que no és possible fer-ho a cada partit.
Nosaltres el que volem és jugar un futbol excels i guanyar per golejada. No, aquesta és la pel·lícula perfecta. Però clar, aquesta pel·lícula no passarà a cada partit. Hi ha un contrari, hi ha un rival que t'apreta, que nosaltres estem menys inspirats, que ens falta intensitat com en l'últim partit. El que hem de buscar és aquesta continuïtat, aquesta constància i exigir-nos més en aquest sentit. Trobar la fórmula perquè tant de bo arribem en aquest escenari ideal en cada partit. Però no passarà, no passarà, ja us ho avanço. No passarà.
La reaparació de Pedri a l'11 titular es fa esperar per prudència, Marta.
Sí, després de les discrepàncies que hi ha hagut entre els serveis mèdics del Barça i el seu entorn a l'hora de decidir quan havia de reaparèixer amb l'equip, el seu retorn està sent progressiu i per això encara no és titular avui en Burg, amb la previsió de ser-ho ja diumenge contra l'Alavés. Dissabte passat va posar fi a 2 mesos d'inactivitat i no jugar un partit de Champions des de fa més d'un any. El 26 d'octubre del 2022 va ser el 0-3 del Bayern al Camp Nou. En total, Pedri ha disputat 14 partits de la màxima competició europea.
Koundé revela la conversa que va tenir la temporada passada amb Xavi sobre el seu rol a l'equip.
Una conversa en què li va dir a l'entrenador que preferia jugar de central i no pas de lateral dret, cosa que s'està complint aquest curs.
Hemos tenido una conversación al fin de la temporada porque claro, quería jugar mi posición donde me siento más cómodo y también donde siento que puedo aportar más al equipo. Así que bueno, sí, de momento contento de jugar de lateral, pero el míster sabe muy bien que, bueno, estoy a la disposición, nunca me voy a negar a jugar en lateral derecho.
I Joan Laporta no ha viatjat a Hamburg perquè continua sense poder volar per prescripció mèdica.
Com que no pot volar, 1.700 quilòmetres i gairebé 19 hores per carretera feien molt complicat el desplaçament i s'ha quedat a Barcelona. Porto va anar-hi combinant a bé i cotxe i dissabte va anar a Noeta també en cotxe. El vicepresident Rafa Juste encapçala l'expedició.
Veig clarament en els exercicis d'entrenament tàctics que fa l'equip que, com era de preveure, Ferran Torres a l'esquerra, Rafinha a la dreta, amb Lewandowski per dins,
Sí.
aquest, aquesta serà la disposició tàctica de Xavi per intentar guanyar el Shakhtar Donetsk. És de la resta de l'actualitat esportiva, que hem de destacar?
Hem de destacar que, a banda d'aquest Shakhtar Barça, a partir de 3:45 també juga el Borussia Dortmund-Newcastle. És un partit del grup F, el grup del Paris Saint-Germain, a partir de les 9, Milan, Paris Saint-Germain a San Siro, un partit que seguirem, evidentment, quan s'acabi. El Barça juga a RAC1 amb la resta de partits que juguin a les 9, que són el partit de l'altre grup del Barça, el Porto-Anvers, a més, íntegrament el grup E, el de l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Madrid-Celtic, el Metropolitano i Lazio-Feyenoord, i el grup G, avui que el Manchester City té l'oportunitat també de classificar-se pels vuitens de final, Manchester City Young Boys i Estrella Roja Leipzig. Aquests són els partits de la jornada d'aquest dimarts a la Champions. A més, pel que
avui
fa
al... tenim...
Sí?
Avui tenim, per tant, jornada de Champions amb alguns equips que ja poden tirar pel dret, també com el Barça, no?
Sí, el City
i el Leipzig.
Leipzig també,
també
podria
també
classificar-se. Sí, sí. Els dos del mateix grup, curiosament. Vull dir que els dos ja poden encarrilar la classificació i deixar-la matemàticament sentenciada.
I qui... fem una mica de Champions, Molló, no?
Sí, home, i tant, i tant.
Després del Barça jugar a RAC1, què?
Sí, sí, quan s'acabi el...
Una mica de Barça jugar a RAC1, una mica de Champions, sí, i una mica de, tu diràs, tot ben empalmadet, no?
Sí, set horetes de Champions i d'esports a RAC1, més o menys, cap a 9:15, suposo que acabarem d'escoltar els protagonistes, ens hi posarem amb el tram final de la primera part, dels partits de les 9 i els de la segona. Hi ha partits xulos, com diu ara en Gerard, o sigui que... us convidem a tots a quedar-vos.
Anava a dir que, ara que parlàvem d'equips classificats, qui s'ha classificat per la següent ronda de la Youth League és el Barça juvenil, que ha guanyat 0-3 avui al Shakhtar. No us perdeu el gol de Dani Rodríguez, el jugador del juvenil. Arrenca pràcticament des de camp propi, es fa una autopassada i acaba amb una definició, amb una picadeta per sobre del porter. Brutal, el gol de Dani Rodríguez, el jugador del Barça, que està classificat per les eliminatòries, però encara no és matemàticament primer de grup, el primer passa directament a vuitens. Per tant, encara té aquest al·licient de cara a les últimes dues jornades. I han sortit horaris dels partits de la 15a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Hi ha un Barça Atlètic de Madrid, d'on serà horari estrella, diumenge 3 de desembre a partir de les 9 de la nit. Aquest Barça Atlètic de Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El Madrid juga dissabte a 6:45 a casa contra el Granada i el Girona també dissabte a les 2 del migdia contra el València. I també la Lliga ha reprogramat aquest Mallorca-Cádiz, que s'havia de jugar aquest cap de setmana, però que no juga finalment perquè Morici, el davanter del Mallorca, està concentrat amb la selecció de Kosovo, que ha de recuperar els partits, un dels partits que no va jugar contra Israel per el tema del conflicte bèl·lic que hi ha ara mateix en aquella zona. Doncs bé, aquest partit jugarà finalment el dimecres 29 de novembre a partir de les 9 de la nit, coincidint en jornada de Champions.
Us heu portat aquí el lot de Torrons Vicenç perquè el pugueu contemplar, no toqueu.
Espectacular.
Aleix, deixa la mà aquí amb el lot, amb el torró de crema cremada, el torró de gramunt, el torró de xupa-xups de nata i maduixa de les novetats d'aquest 2023, i un torró tou també, lot que també posem en joc amb el hashtag, amb l'etiqueta FRAC1, avui que hem presentat la nova edició, com deia l'Aleix, del torró solidari de RAC1. Tres varietats, aquest any una tercera varietat, el de brownie amb nous
pecanes.
Per tant, tres per triar, vaja, per comprar les tres, evidentment, que
han portat les tres,
per una causa benèfica i molt xula de suport i ajuda a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Gairebé 2 milions d'euros, sí, s'han recaptat en aquests 8 anys que portem el torró solidari, per tant, animeu-vos, clar que sí.
Torró.
3:45. Tenim algun protagonista, Jaume?
Sí, podem escoltar Xavi Hernández, a veure si ha donat alguna pista o alguna explicació de per què ha fet aquest 11 avui contra el Shakhtar Donetsk a Movistar.
Pues eso es, José, aquí estamos con Xavi Hernández a pocos minutos de que empiece este partido frente al Shakhtar. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En principio os basta un punto con el objetivo mayor de conseguir la clasificación a octavos, pero entiendo que queréis más los tres y además con buena imagen.
Sí, está claro, queremos conseguir el primer objetivo, que es clasificarnos para octavos, ganar y con buenas sensaciones. Ese es el objetivo de cada partido, pero más hoy, que es Champions, que es un escenario grande, que el año pasado, pues a estas alturas prácticamente estábamos eliminados, pues queremos revancha y queremos hoy precisamente clasificarnos, así que bueno, tenemos un rival difícil que tiene poco a perder y no rifa una, la juega, juega a tercer hombre, se atreven, tienen personalidad y nos va a costar, seguro, pero bueno, a ver si tenemos una buena versión nuestra hoy.
Hablabas ayer de que ibas a dar descanso a algunos jugadores, que van a participar otros, refrescas el equipo con respecto al que hemos anotado prácticamente 5 cambios. Entiendo que con Rafinha y Ferrano íbamos a ver un Barça más simétrico de lo que hemos visto en los últimos partidos, cuando metías ahí a Cancelo.
Pues lo veréis, yo creo que tenemos una manera de atacar muy clara, queremos ir al ataque, somos un equipo siempre ofensivo y bueno, y Ferran, Rafa, entra Uri, entra Marcos, hemos hecho cambios, sí, pero creo que el equipo, pues, bueno, va a ser reconocible y vamos a ir al ataque en todo momento, atacando espacios y ojalá nos salga la mejor versión.
Nos hemos visto que cuando llegabas mirabas el césped como suele ser habitual, pero ayer es verdad que desde fuera parecía un tanto irregular, al menos el aspecto no es el mejor posible, pero no sé cómo lo visteis vosotros ayer en el entrenamiento y cómo está.
Sí, está irregular, se va levantando a medida que van pasando los minutos, pero también para ellos, es un rival que quiere jugar, que no tira un balón, que juega muy desde atrás, que es un equipo ofensivo y que nos complicará a los dos en este sentido, así que no está en las mejores condiciones, ¿no?
Muchas gracias, Xavi, que a pesar de todo veamos un buen espectáculo.
Muchas gracias.
Doncs queda clar, i realment l'aspecte des d'aquí confirma que no està del tot bé la gespa de l'estadi de l'Hamburg. Què hi farem? Un quart d'hora i començarà el partit. Fem una radiografia del rival perquè podeu dir, home, però si ja el Barça va jugar contra el Shakhtar fa no res. Sí, però recordeu que hi va haver un canvi d'entrenador hores abans i per tant estarà bé que la Laia i el Gerard ens expliquin si ja es nota algun canvi en l'estructura tàctica i en el perfil del Shakhtar.
El Shakhtar és tercer del grup, suma 3 punts de la victòria contra l'Anvers i encara té opcions de passar els vuitens de final, tot i que internament es reconeix que l'objectiu real és l'Europa League. Des que es van enfrontar amb el Barça Montjuïc, han jugat 2 partits i els han guanyat els dos, un de Copa i divendres, especialment significativa, la victòria en el clàssic ucraïnès contra el Dinamo de Kiev, 0-1 amb gol de Subkov. El Shakhtar rep avui el Barça amb les baixes importants de Konopli, sancionat, i Bondarenko lesionat, tots dos titulars a Montjuïc. Tampoc podrà jugar avui Ocheretko. En canvi, a diferència del partit a Barcelona, estan disponibles Lemkin, Miroshi i Kashuk.
La tàctica del rival.
15 dies porta Marino Pusic a la banqueta del Shakhtar. La veritat és que continua jugant amb aquest 4-1-4-1 amb Stepanenko de mig centre defensiu. No ha modificat l'esquema tàctic ni tampoc algun dels conceptes que ja tenia aquest equip a l'inici de la temporada amb l'anterior entrenador. Per exemple, el vam veure a Montjuïc, el d'arriscar amb la sortida de pilota des del darrere. L'ha comentat també ara Xavi, és un equip que difícilment veurem que faci alguna passada en llarg, intenten sortir amb passades curtes i combinar per intentar sortir de la pressió del rival. Irina Kosyupa, periodista del diari Tribuna d'Ucraïna, creu que tampoc veurem moltes diferències avui del Shakhtar, respecte al Shakhtar de fa uns dies a Barcelona.
Come on, let's wait like 2 or 3 months and after that you...
Des del cos tècnic diuen que hem d'esperar 2 o 3 mesos per veure el joc que vol implementar l'entrenador. Tenen una gran idea de joc, però no és fàcil implementar-la al màxim nivell contra el Barça. No crec que hi hagi gaires diferències respecte al que vam veure a Barcelona, però pel que vaig veure contra el Dinamo de Kiev, l'equip vol pressionar, ser sòlid al darrere i que hi hagi molts moviments a la línia atacant.
The good football in attacking line.
De fet, després d'un partit de Copa, el que van jugar després de passar per Montjuïc, li van preguntar al migcampista Nazarnia què els hi demanava l'entrenador. I el futbolista va contestar que a Pusic li agrada controlar el partit, sortir, com deia, des del darrere en passades curtes, i el que més vol, i aquí és on veig la principal diferència, és treballar la pressió alta. Recordo que a Montjuïc vam veure un Shakhtar que tampoc va arribar a pressionar del de tot el Barça. Veurem si avui, jugant, entre cometes, en territori local, a casa, va una mica més a dalt i pressiona la sortida de pilota del Barça. No ho va fer tant així l'altre dia, fa 2 setmanes, a Montjuïc.
El jugador més en forma.
Newerton, extrem de 18 anys, amb la baixa de Bondarenko i el canvi d'entrenador a la banqueta, el brasiler ha passat de l'ostracisme a la titularitat de forma totalment merescuda. És un jugador que sol jugar a la banda esquerra, avui actuarà allà, però ell és dretà, juga per tant a cama canviada. Ve de ser el millor del seu equip en el clàssic ucraïnès contra el Dinamo, amb l'assistència del gol de la victòria. Sembla que Pusic li està donant confiança, perquè era un jugador que ni tan sols havia anat convocat en els primers partits de la temporada. Té bon 1 contra 1, té desequilibri, i a Montjuïc la veritat és que va jugar l'última mitja hora i va fer-hi prou bona imatge.
Avui he decorat la nevera amb la pilota de les estrelletes. Ostres, sí? De la Champions aquí a l'estudi de RAC1.
S'ha
d'acostumitzar una mica perquè si t'hi poses més en el paper, prenen Estrella d'Ams, això sí, que ja té l'estrella incorporada, aquesta ja no cal posar-li Estrella d'Ams per celebrar els gols del Barça. Avui algun de Lewandowski aniria bé per trencar aquesta ratxa així una mica fluixota del polonès.
Bé, d'ell, i avui em fixaven tots els davanters del Barça, Joao Félix, pitjor ratxa de la seva carrera, 8 partits, Lewandowski 5, Rafinha 3, Lamine 4 partits sense marcar, Ferran Torres 2 partits, en fi, aniria bé que anéssim afinant una mica la punteria.
Laia, avui l'estadi estarà ple.
Sí, aquesta és la previsió perquè s'havien venut totes les localitats.
I jo t'he preguntat com és que estarà ple, perquè em sorprèn.
Doncs hi ha diversos factors. D'una banda és que aquí a Hamburg fa moltíssim que no hi ha competició europea i és una ciutat amb molta tradició de futbol. Des del 2010, que s'hi va jugar l'última edició de l'Europa League, l'última edició que va disputar l'Hamburg i la Champions, ens hem de remuntar al 2006. Per tant, aquí ja hi havia un públic potencialment que podia estar interessat en aquesta Champions. I després, ho ha comentat també abans la Marta, que Alemanya és un dels països que acull més refugiats ucraïnesos, més d'un milió, i la majoria es concentren al nord d'Alemanya i a la ciutat d'Hamburg. Per tant, tenies aquesta doble vessant, i de fet, abans que hi hagués el sorteig de la Champions, abans que el Shakhtar sapigués contra qui s'enfrontaria, es va vendre ja un paquet de 25.000 entrades, que era un paquet pels tres partits, això sense conèixer els rivals. Evidentment, doncs, quan va sortir el Barça, hi va haver-hi una bogeria col·lectiva. Per tant, avui hi haurà molts aficionats alemanys, molts aficionats ucraïnesos i també aficionats del Barça, alemanys, que han aprofitat doncs, la vinentesa per comprar-se una entrada i poder veure aquest partit. Però, de fet, tots aquests ingredients i que aquest estadi té una capacitat de 50.000 persones van fer decantar la balança pel qual el Shakhtar va canviar l'estadi de Varsovia, on jugava la temporada passada a la Champions, aquí a Hamburg, perquè així tenen l'oportunitat de fer més caixa i logísticament no implica grans canvis perquè només se li ha d'afegir uns 20 mitja horeta de vol extra, perquè igualment han de creuar la frontera cada vegada que han de sortir, etc.
Doncs explicat queda. Avui hi haurà un ambient excel·lent per veure aquest Shakhtar Barça Hamburg. Per cert, a l'estudi algun lector d'Eric Castel?
Home,
sí. És que a l'Hamburg surt a l'Eric Castel, perquè en aquell moment era un equip que sí que jugava competicions europees i era un dels rivals que apareixia de no sé a quin dels volums, diguéssim. Però no sé si el recordeu, però l'Hamburg sortia
aquest no el tenia, tenia un que s'anava a jugar al PSG, sí. Recordo
clar, que ell se'n va a jugar la gran decisió aquella d'anar-se'n al PSG, que el Toni li diu de tot.
Duríssim.
Es diu
duríssim.
El llibre, el còmic Otsura, es diu Expulsat.
Expulsat. Que hi ha aquella vermella en el seu company, el Stepanovic, aquell, no? Stepanovic, o com es deia, aquell recordeu aquell company del Barça que
lesiona i va a l'hospital, no?
Sí, exacte, que primer no es poden ni veure i després es converteixen en íntims amics. Doncs crec que allà hi ha una expulsió, no sé si de l'Eric Castel o del seu company, que condiciona una mica les següents històries de l'Eric Castel. Tenim una edat.
L'Hamburg era un equip mític d'aquí d'Alemanya i aquest estadi té una curiositat, que hi havia un marcador en un, darrere d'un dels gols, que comptava les temporades, les dies, les hores que portava l'Hamburg a la primera divisió, perquè durant molts anys va ser l'únic equip que sempre havia militat a la primera divisió, a la Bundesliga. Va baixar el 2019 i aquest rellotge va parar-se quan portaven 54 anys, 161 dies, 36 minuts i 21 segons. Van baixar, van perdre la categoria i va desaparèixer aquest rellotge perquè recordava
el passat. De fet, és campió d'Europa, l'Hamburg.
Sí, tenen una Copa Europa, que... sí. I van perdre una final amb el Nottingham Forest, sí. O sigui, van jugar dues finals, una la van guanyar, una la van perdre.
Veus, doncs això.
A l'època d'Eric Castel.
Amb el Barça d'Eric Castel van llepar. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ets un professional de la construcció i de la reforma? A l'Heroi Merlin t'ajudem a portar a terme totes les reformes amb èxit, fent que les teves compres siguin més fàcils. Amb un equip d'experts disposats a ajudar-te en el que necessitis i més de 100 botigues pro amb horari ampliat des de les 7 del matí. Si ets professional, uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. L'Heroi Merlin. Ara som més pro.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Coners, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som al polígon Congost, carrer de l'Autovera 30, a prop de l'AP7. Fontgas.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 7, 5 minuts i mig i començarà el Shakhtar Barça amb Burg i a la sintonia de RAC 1. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Araujo, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, al mig del camp amb Oriol Romeu de mig centre i Gavi Gundogan d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
I l'11 del Shakhtar, Laia?
Riznik sota pals, defensa Gocho, Leishvili, Bonda, Rakitski i Matvienko, de pivot Stepanenko, interiors Kriski, Fisudakov, a les bandes Subkov i Neuerton, en punta Sikan.
Les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Balde, Íñigo Martínez, Pedri, Koundé, Lamine Yamal, Marc Casado i Fermín, i de porters suplents Iñaki Peña i Astràlaga.
Una banqueta que fa goig, plena de jugadors de primer equip i jugadors que podrien ser perfectament titulars, com a defenses Balde, Íñigo, Koundé, al mig del camp Pedri i fins i tot Fermín, i al davant João Félix o Lamine. Jugadors per triar i remenar, no crec que faci falta avui, però si calgués podria canviar el ritme a la segona part Xavi Hernández.
La de Shakhtar.
Rutko, porter suplent, jugadors de camp, Lemkin, Azarov, Chigirinsky, Castillo, Iguinaldo, Jvet, Topalov, Miroshi, Nazarina, Kashuk i Kelsey.
Molts jugadors, però ni molt menys tant talent el que té el Shakhtar a la banqueta. Li costarà canviar el ritme, tot i que recuperi tres jugadors que no hi van ser en l'últim partit contra el Barça, Lemkin, Kashuk i Miroshi.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Doncs la pilota estelada que ja omple el cercle central de l'estadi de l'Hamburg. Ja surten a la gespa, el senyor Pelito, l'àrbitre principal del partit, i just al darrere els capitans del Barça i del Shakhtar, és a dir, Marc-André Ter Stegen i Stepanenko. De seguida sonarà l'himne de la Lliga de Campions, a veure si en aquesta jornada número 4 de la fase de grups de la Champions masculina ja podem compartir amb vosaltres la classificació matemàtica del Barça pels vuitens de final de la competició. Tant de bo durant molts mesos a l'any 2024 soni aquest himne de la Lliga de Campions en una prèvia del Barça juga a RAC1. Serà senyal que l'equip de Xavi va passant rondes. De fet, el Barça avui de manera matemàtica pot superar la fase de grups de la Champions per 23ena vegada.
23 cops de 28 possibles des del canvi de format de la competició a principis dels anys 90. Per tant, l'equip blaugrana només ha fallat en 5 ocasions a la fase de grups, més enllà de les dues últimes temporades, l'any 2000 amb Serra Ferrer a la banqueta i els anys 97 i 98 amb Louis van Gaal d'entrenador.
Compte les xifres del Barça contra el Shakhtar com a visitant. dues victòries de 4 partits.
Sí, la temporada, l'última, la temporada 2010-2011, tornada dels quarts de final, 0-1, gol de Messi, a l'anada l'equip de Guardiola ja havia sentenciat l'eliminatòria amb un 5-1 al Camp Nou. Temporada 2008-2009, 1-2, amb remuntada in extremis, amb doblet de Leo Messi als minuts 87
és el de vergonya.
I 92, exacte, és el dia de Luchescu, que es va queixar que el Barça havia llançat de banda amb un jugador, crec, al terra, del Shakhtar. Per tant, si sou intuïtius, 2011-2009 ja sabeu què ha passat els dos últims cops que el Barça s'ha trobat al Shakhtar a la Champions. Els dos partits que han guanyat, fase de grups 2004-2005, 2-0, derrota del Barça en un partit en què Fran Rijkaard va alinear un 11 ple de suplents i nanos del planter, el Barça ja estava classificat, i primera ronda de la Recopa 78-79, 1-1, amb gol de Krankel pel Barça. A l'anada el Barça havia guanyat 3-0 i per tant va passar ronda. I va ser la Recopa de Basilea.
Aquesta dada, Jaume, m'ha deixat garratibat. Compte, eh? El Barça ha guanyat 16 dels 36 partits que ha jugat a camp contrari des de l'última Champions guanyada a Berlín el 2015.
Sí, són números realment, sobretot dolents pel que fa al número de victòries. Ara m'explico. 16 victòries en 36 partits, com diem. La resta, 10 empats i 10 derrotes. De fet, avui el Barça pot encadenar 3 partits guanyats com a visitant a la Champions per segon cop des d'aquella final de Berlín. L'altra va ser la temporada 2021 amb Ronald Koeman superant Juventus, Dinamo de Kiev i Ferencváros. Dic, per comparar-ho, el Madrid, en els últims 36 partits a fora a la Champions, ha guanyat 22 partits. N'ha empatat 3 i n'ha perdut 11, és a dir, n'ha perdut un més que el Barça, però clar, n'ha guanyat 6 més, que en una competició així marca molt.
I tant. Vinga, doncs ja ho tenim tot a punt. Del senyor Irfan Pelito, en sabem alguna cosa? O...
sí, he anat mirant una mica. 39 anys, internacional des del 2015, i és curiós que mai s'hagi trobat al Barça, sobretot perquè és un habitual d'Europa League, de UEFA, però no tant de Champions, és un segon.